la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb un equip fantàstic que fa possible que el Francesc Morgades doncs faci el que fa, aquest cinc a la setmana. Un equip que encapçala, com cada dia, l'Antoni Olivella, magnífic tècnic que ens emporta endavant tot això dels micros, dels auriculars, dels potenciòmetres i totes aquestes coses, que sempre dic el mateix. Hi han molts aparells, a part d'això, A part de, a part del Toni Olivella, aquest equip té el Marc Pujol, que s'encarrega de donar un cop de mà quan cal, I després, una altra part important, una altra pota de tot aquest, d'aquest entramat, és la Goretti Martínez, que quan un servidor de vostès i Picapedrer acaba d'explicar les seves cinc efemèrides de la setmana, agafa les gravacions i les penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè les puguin consultar quan els hi vingui de gust i tantes vegades com vulguin. Això és el que fem. Però també tenim un altre punt important, que és la música, que aquesta surt del consens entre tots, de dir, escolta, si posem aquesta cançó i si posem aquella, que acompanya cada una d'aquestes efemèrides i que al començament de del programa, ara, doncs sempre posem una cançoneta per engegar la cosa, per anar despertant el personal. Avui ens n'hem anat a les Illes, hem agafat la gent d'Antònia Font i començarem el programa amb aquesta cançó que vam fer en el seu moment, que es diu Ancestiu.
Sense zones, sa barca va on vol, espanyassellat de pedra roja, me mira i me fa por. He vengut a pastar la mà, però he enrotllat i sense voler he pastat sa terra. Sol d'agost m'esclafa sa cara i ja somrit el vent que me represta a desiar. No puc estar més content, just a vora tramuntana, estirat damunt sa barca de som dolent. Com si res, passen ses hores, em sento un xillerret, res d'aquest món no m'importa, jo només vull ser un trosset de natura en miniatura. Zones com un bloc d'aigua vent. I est estic de puta mare, d'ençà que se'ns estiu, gairebé no recordava el temps viure tranquil. I est estic de puta mare, i jo me vull morir, allargat damunt sa barca, amb un tassó. Sense zones, crec que m'he dormit, es volen dir, tremola estones, això és un paradís de silenci que m'envolta, voldré per damunt ses zones com ho fan estofins. Faré de tota sa meva vida, sigui un viatge com aquest, en de dia trec sa barca, la nit d'arròs de peix. No puc demanar res més, he resolt tots els problemes dient amb mateix. I est estic de puta mare, d'ençà que se'ns estiu, gairebé no recordava el temps viure tranquil. I est estic de puta mare, i jo me vull allargat damunt sa barca amb un tassó de vi. I est estic de puta mare, d'ençà que se'ns estiu, gairebé no recordava el que és viure tranquil. I est estic de puta mare, tallat damunt sa barca amb un tassó de vi.
De juny de l'any 1829, el dia que neix a la localitat d'Arizpe, al costat de Sonora, a l'estat mexicà, llavors era mexicà, després no ho va ser, neix, com dèiem, el líder indígena, el líder indi Jerónimo. Tots el recordem i tots hem fet allò alguna vegada, el crit aquell de Jerónimo. Bueno, era de la tribu Apache i, com deia, va néixer l'any 1829 l'1 de juliol, per ser més precisos, a Sonora, i bueno, portava destinat a ser un mes dels indígenes, un mes dels apatxes que hi havia allà, diguem-ne que, perdoneu l'expressió, però putejats pels blancs, i per una altra banda, quan passaven a Mèxic, doncs pels mexicans. De fet, ell va tenir, però, un fet important, i és que el 1858... el governador militar de Sonora, les tropes del governador militar de Sonora van fer una massacre, i en aquesta massacre doncs es van emportar per davant la seva dona, el tres dels seus fills i la seva mare, amb la qual cosa doncs el Jerónimo, que havia estat com dèiem batejat després de néixer i amb aquest nom, doncs va jurar venjar-se. Es va associar amb un altre líder indígena, indi, vaja, el Cochís, que també era cap dels apatxes, però de la branca dels Chiricahuas, de la família dels Chiricahuas. I van atacar tots dos, van atacar Sonora per venjar-se d'aquest governador militar i van fer una escabetxina de bastants soldats. Però, clar, ells vivien als Estats Units, estaven dintre d'Estats Units i es movien a la frontera, ara estic aquí, ara estic allà, i quan estaven dintre d'Estats Units allà no els tocava ningú, però anaven atacant ciutats mexicanes. Quan el 1874, al cap d'un parell d'anys, mora el Cochise, ell es proclamarà, el Jerónimo serà proclamat, vaja, no es proclamarà ell, sinó que serà proclamat jefe de la tribu, però el 1876, finalment, els americans, com que va passant cap a l'altra banda i ataca ciutats mexicanes i ara torna, i tot això, els americans estan una mica incòmodes i l'ingressen en una reserva índia. El Jerónimo diu, sí, home, jo em quedaré aquí dintre, ja sabem, es va escapar i se'n va cap a Mèxic, i aleshores, el 1886, s'instal·la a Mèxic amb un grup de guerrillers i fa al revés, va i ve. Llavors ataca les ciutats americanes, torna cap a Mèxic, o sigui, va fent les dues coses, i anima, a més, a tota la seva tribu a no acceptar així, sense més ni més, estar en una reserva i vivint presoners. El 1886 farà un atac als Estats Units, a una vila d'Estats Units, per anar a buscar recursos i tot això, amb 30 apatxes més, i al final i és el moment que els americans diuen, bueno, prou, ja n'hi ha prou, i donen l'ordre de busca i captura contra ell, i enviaran fins i tot una tropa de 5.000 soldats, que era pràcticament la meitat dels soldats que hi havia per aquella zona, a buscar-lo, i donen una recompensa de $2,000, allò, per la informació que se pueda producir. El troben finalment a Sierra Madre, i ell, doncs, s'entrega, es rendeix, diguem-ho així, no? Els seus deixebles, o els seus seguidors, són enviats a Florida, a Fuerte Marion, però amb ell, perquè saben, veuen clar que és el líder, doncs el retenen a la presó de Fronteres, a la localitat de Sonora, i el tindran allà durant 3 anys. Com que llavors sembla que el noi ja fa bondat, no es desmadra, doncs el passen a la reserva índia d'Oklahoma, on viurà efectivament, sense problemes, tots els últims anys de la seva vida, com una mena de cosa exemplar, no? Un indi exemplar que el faran servir pels desfilades presidencials, el portaran a l'exposició panamericana de Buffalo, fan exposicions internacionals, es posa de cosa de moda, el 1901, i els organitzadors el porten al lloc destinat a l'entreteniment. Un espai on recreen una vila índia, una ciutat índia, per dir-ho així, i es representen els costums dels pobles originals de Nord-Amèrica. Prop de 700 indígenes, que representen a 42 tribus diferents d'indis i que conformen el que s'anomena el Congrés Indi, entre ells doncs, el Jerónimo i el Crazy Snake, la Serp Boja, que són líders, que havien sigut líders de la resistència, que tothom té por, sobretot els americans, de que es tornin a desmadrar i que els tenen fortament custodiats per soldats, però que els tenen allà a la fira aquesta, com dèiem, de Buffalo, el 1901. Però els tenen d'una manera bastant peculiar, perquè, per exemple, doncs, s'estan a costat d'un altre estant, podríem dir, pensant en un model de fira de mostres, amb un altre estant que hi havia un cavall que sumava i restava allò picant a terra, li deien 3 més 4 i el cavall pum, 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 fins a 7, o un ximpancé que seia a taula i menjava amb coberts, que muntava en bicicleta, que tocava el piano, etc. El Jerónimo, a partir d'aquí, doncs, va tenir una certa fama i va anar d'exposició en exposició, destacant, sobretot, a l'Exposició Universal de Sant Lluís de l'any 1904, on es va passar tota la fira, tota l'exposició universal, venent arcs i fletxes i signant les seves pròpies fotos, fins que als 79 anys d'edat va morir. Però la seva llegenda no va acabar llavors, perquè en un moment determinat es creu, ja veureu per què ho dic, que uns membres d'una societat secreta de Yale, que servien com a voluntaris durant la Primera Guerra Mundial, van ser acusats de robar de la tomba de Jerónimo la calavera, però clar, resulta que no se sap on està aquest, per això deia-lo de relativament, no se sap on està aquesta tomba, i a més van robar alguns articles personals que van aparèixer que sembla que no eren estrictament d'ells, no? Però bueno, què passa? Doncs que avui en dia encara al Congrés dels Estats Units hi ha una petició per repatriar i tornar a la seva posició a la seva zona universal, la calavera de Jerónimo el dia que es trobis, clar. I després hi ha la conya aquesta del Jerónimo, del crit, que això va venir d'una pel·lícula que ja es havia fet i que es veu que un regiment de soldats dels Estats Units els hi van passar la pel·lícula i van dir calla, i a partir d'aquell moment, quan entraven en combat, feien el crit de Jerónimo i això es va escampar i tal i qual. En qualsevol cas, diguem-ne que el 17 de febrer de 1909 moria el líder apatxe que havia donat molt que parlar, Jerónimo. I com que parlem d'un líder apatxe, doncs la cançó està cantada. Hem de posar aquí els nostres mítics shadows de la nostra joventut i la seva cançó o la seva peça apatxe. 17 de juny de l'any 1972, el dia que a la capital dels Estats Units, a Washington, D.C., al complex Watergate d'aquella ciutat, són detinguts 5 persones per investigar o per haver envaït el comitè electoral dels demòcrates i, per tant, donen peu al conegut cas Watergate. Un cas que va començar amb el president, quan el vicepresident, que fins aquell moment havia sigut dos eleccions, el vicepresident Richard Nixon, ell havia estat amb Eisenhower, es va presentar a les eleccions de 1960 contra Kennedy, però va perdre, s'hi va tornar a posar, però el 1964 tampoc va treure faves d'olla i va haver d'esperar a 1968, quan va guanyar les eleccions presidencials amb un marge molt estret i enfront del demòcrata Hubert Humphrey. Per evitar angúnies en la reelecció en la qual ja pensava el Nixon, va decidir fundar el Comitè per la Reelecció del President, un organisme que es dedicava bàsicament, i quasi podríem dir únicament, a recollir donatius per la campanya de reelecció que es preveia que es faria cap a l'any 1972. Però el regnat, diguem-ho així, entre cometes, de Nixon va tenir problemes. Poc després de la presa de possessió, el New York Times va publicar una informació segons la qual l'exèrcit bombardejava bases nord-vietnamites però que estaven situades en altres països com Laos o com Cambodja, i va publicar un informe confidencial, el New York Times, sobre el paper dels Estats Units, perquè va rebre una filtració d'un militar retirat, en concret Daniel Ellsberg. Aquest Daniel Ellsberg, doncs, el Nixon volia aturar-lo i va proposar a dos dels seus col·laboradors més propers, Haldeman, que era el cap de personal de la Casa Blanca, i Henrikman, que era assessor d'afers interns, que creessin un grup, ell en deia els lampistes, per, diguem-ne, resoldre aquest problema, o el que ell deia, tapar goteres. La primera acció van dir, bueno, doncs demostrarem, perquè aquest Ellsberg va al psiquiatre, demostrarem que està mig grillat. I diuen, bueno, doncs entrarem a cal psiquiatre i robarem l'expedient i el farem públic. L'Eichmann diu, bueno, val, sí. I el 3 de setembre de 1971, uns agents entren a robar a la consulta del psiquiatre d'aquest Ellsberg, però no troben res. No troben res. Llavors, el que fa l'Eichmann és proposar... Bueno, l'Eichmann no, els mateixos que feien això, diu, bueno, doncs, com que si no ho té allà, ho tindrà a casa seva, entrem a casa seva. I l'Eichmann es raja i diu, no, perquè encara tindrem problemes. Bé, decideixen, entre ells, això no es va saber fins després, però bueno, el dia 17 de juny de 1972, entrar al despatx, a les oficines d'aquest comitè de reelecció que hi havia al complex Watergate de Nova York. El vigilant Frank Willis veu coses rares, veu portes obertes amb cinta adhesiva i coses d'aquestes, truca a la policia, i la policia, quan arriba allà, es troba 5 persones dintre de l'oficina del comitè central, els detén i els acusa d'intent de robatori. La investigació començarà i aquests cinc intrusos, doncs, seran vinculats amb el comitè de reelecció presidencial de Nixon. A més, els hi trobaran un feix de bitllets a les habitacions de l'hotel on estan, bastant considerable, i a més, doncs, xecs d'aquest comitè de reelecció, aquest comitè nacional de reelecció. Què passa, llavors? Que l'FBI diu que, bueno, que això és una campanya de... Això és una campanya de contra del Nixon i que volen sabotejar la seva reelecció. Però quan arriba el moment, el Nixon es torna a presentar el 1972 i és reelegit amb un 61% del vot popular. I, per tant, és president dels Estats Units. Però la connexió amb el robatori aquest i la reelecció salta als diaris gràcies a les investigacions que fan els diaris Time, el New York Times i, sobretot, el Washington Post, amb els seus reporters Bob Woodward i Carl Bernstein, que acusen de robatori i encobriment a la CIA, a la Casa Blanca, perquè hi ha una font, hi ha un personatge que s'anomena Gola Profunda, no se sap de moment la seva identitat, es va després descobrir que era el director adjunt de l'FBI, William Marfeld, que porta a que es creï en el Senat un comitè que fa la investigació i que demana tota una colla de declaracions allà, no? El Haldeman i el Herrichman, que són finalment empresonats, el nou fiscal general, que també va fent de les seves, i les audiències del Comitè del Senat són retransmeses per televisió. Curiosament, en una d'aquestes audiències es deixarà anar, així com, però sense més importància, que a la Casa Blanca hi ha un sistema que grava automàticament les converses que es fan des del despatx del president. I llavors el president del tribunal, el procurador especial, diu, escolti, i el Senat també ho fa, d'on porti'ns la cinta, senyor Nixon. El Nixon diu que no. El Nixon diu que no vol, que no ho farà i que la cosa es va complicant i al final el Nixon diu, bueno, ja us les passaré. I però no us passaré les cintes, us passaré la transcripció. Les passen a màquina i llavors, quan miren les transcripcions aquestes, es veuen que falten fragments. Hi ha concretament fragments de fins a 20 minuts que desapareixen de la declaració. El Tribunal Suprem llavors ordena al president que entregui les cintes i el president, el 30 de juliol de 1974, doncs no té més remei i ho fa. Amb tot això ja es veu que el Nixon estarà a la corda fluixa, es comença a parlar de fer-li un impeachment, però al final el que fa el Nixon és dimitir en un discurs televisat des del despatx Oval el 8 d'agost de 1974 i abandona la Casa Blanca. La dimissió va fer que el Congrés aturés els processos d'impeachment, però per evitar la via penal, el Gerald Ford va publicar un indult complet i incondicional per Nixon que, bueno, es va quedar doncs tan tranquil fins a la seva mort el 1994, tancant així el mític cas Watergate. I com que hem parlat d'aquest cas, del cas Watergate, doncs vam buscar que no hi hagués alguna cançó i efectivament, perquè home, el tema va ser molt important, vam trobar un blues, el Watergate Blues, que canta ni més ni menys que el Tom Hall. Aquí teniu, no és un gran artista molt conegut ni tot això, però pel tema creiem que val la pena, i els que tingueu un anglès fluid podeu escoltar la lletra, que també és força interessant. Aquí teniu, doncs, Watergate Blues per Tom Hall.
McGovern said, boys, I think I'm gonna run. Got a lot of work to be done in Washington. He talked to the poor folks, the blacks and the youth. Humphrey said, George, I think you're gonna lose. He said, I want that job myself. Well, there was Kennedy and Wallace and Muskie in mind. McGovern couldn't seem to get his ducks all in line. Somebody shot Wallace and Jackson, he tried. Muskie might have made it, but he broke down and cried. I'll tell you, boys, it's a hard life. But down in Miami, McGovern got it all. A strange-looking bunch of folks inside Convention Hall. McGovern said, I need someone to carry the South. They picked poor Tom Eagleton, but folks found him out. That liberal press, they gotta know it all. Well, McGovern took Shriver and he started to run. Sarge said, units, let's have a little fun. They ran into trouble almost everywhere they went. There was a big committee to elect the president. I'll tell you now, they were a smooth group. Well, they broke into Watergate and tapped people's phones. The FBI and CIA would not leave folks alone. The people in the White House were bursting with pride. When the votes were all counted, it was a big landslide. The USA bought a new used car. Russia and Vietnam and China were cool. The American press, they could not find any news. So they dug into Watergate and the further they went, it seemed as if they might just run into the president. You know it was a big shock. Well, there was Haldeman and Gray and Mitchell and Dean. A whole lot of folks were shaking on the White House scene. They patched up the cracks, but the dam broke loose. Watergate was all you could read in the news. And Dickie said, well, it's news to me. But well, there's Lincoln and Roosevelt and Truman and Ike, all turning over in their graves every night. And somehow my mind goes back to Betsy Ross. Nobody knows what this country has lost. I will repeat, it's a hard life. Well, somewhere in this country there's a hard-working man reading his paper as he tries to understand. Are there no honest people left anymore? One night will he hear a pound on his door. If it gets that way, Lord, help us all.
18 de juny de l'any 1942, el dia que a la ciutat nord-americana de Washington, a la seva capital, el president Franklin Delano Roosevelt autoritza tirar endavant el projecte Manhattan que permetrà fabricar la bomba atòmica. El projecte Manhattan, doncs, fou un programa de recerca, bàsicament de recerca científica, podríem dir, que es va produir durant la Segona Guerra Mundial per crear les primeres armes nuclears. Va ser impulsat pels Estats Units, per Anglaterra, el Regne Unit, vaja, i Canadà. El projecte què va fer? Doncs va agrupar eminències científiques occidentals, de física, de química, d'informàtica, bueno, tota una sèrie de coses, perquè els alemanys, abans de la guerra, ja havien començat una sèrie d'experiments per poder, intentant demostrar la viabilitat de la fissió de l'àtom, de trencar l'àtom, buscant aconseguir el que ja se sabia que seria la bomba atòmica. Als Estats Units, aleshores, això va començar aquest programa a la Universitat de Chicago, on el físic italià Enrico Fermi va començar a dirigir una sèrie d'investigacions i que comportaria la creació del Laboratori Nacional de Los Alamos a Nou Mèxic. I tot perquè el 1939 van venir des de Alemanya, que ja començava, ja era nazi, van venir una colla de científics jueus, el Leo Szilard, Ewart Teller, Eugen Winger i alguns altres, que van anar a veure l'Einstein, que llavors ja estava establert als Estats Units, i el van convèncer de que avisés el president Roosevelt del perill que hi podia haver el 2 d'agost de 1939, doncs el Roosevelt es va entrevistar amb l'Einstein i l'Einstein el va convèncer del perill de que Alemanya podria fabricar bombes i, per tant, es tractava d'avançar-se als alemanys. El Roosevelt l'únic que va fer va ser dir, bueno, doncs escolta, aquestes investigacions, va, vinga, ja us donaré 4 calerons i podeu tirar endavant. Es va crear un anomenat comitè de l'urani que dirigia Lyman Brinks perquè, doncs, ho tirés endavant el projecte en el Naval Research Laboratory de Washington, on va començar a investigar-se la separació d'isòtops d'urani, mentre Enrico Fermi començava a construir els reactors nuclears per poder fer els experiments, per dir-ho així, no? El 1940, mobilitzats els recursos científics i econòmics, s'impulsarà un projecte, el projecte Urani, mentre el 9 d'octubre de 1941, en Roosevelt va autoritzar el desenvolupament de l'arma atòmica. Dos mesos abans, això és important perquè tothom deia que la relació causa-efecte, 2 mesos abans de l'atac japonès, és a dir, no s'havia produït encara l'atac japonès i els americans ja van dir anem per la bomba atòmica. Quan aquest atac japonès es va produir el 7 de desembre de 1941 i que provocarà que Estats Units entri a la Segona Guerra Mundial i, a més, acceleri les investigacions pels isòtops radioactius bombardejant amb neutrons l'urani-235. Bé, a la primavera del 1942, Oppenheimer i Scherber fan tot l'estudi preliminar d'aquesta reacció en cadena i confirmen la viabilitat de la bomba de fissió, la bomba que trencarà les molècules més petites, alliberant grans quantitats d'energia destructiva. Aquesta confirmació permetrà al president Roosevelt, com hem dit, el dia 18 de juny de 1942, d'autoritzar la seva fabricació després de plantejar-se els tècnics i els científics els models de funcionament amb 2 masses subcrítiques de plutoni o d'urani que quan s'ajuntaven llavors explotaven, o per un procés d'implosió, és a dir, crear una esfera buida i en un moment determinat fer el buit al mig d'aquesta esfera, concentrar tot el material al mig i també provocar la bomba. De tot plegat, però, en sortiran els projectes de bomba atòmica. I dic els projectes perquè en realitat seran 2. Per la guerra, que llavors ja ha començat, un anirà per aquesta guerra per fer una bomba d'ús immediat i un altre, el de la bomba d'hidrogen, que es va dir després, que es desenvoluparà bàsicament durant la postguerra. Les operacions s'assignen per Roosevelt al cos d'enginyers de l'exèrcit, manat pel coronel James Marshall, i que construeix la planta de separació d'isòtops a Tennessee, i com que és una cosa, però, experimental, la cosa no va a tota la velocitat que hauríem volgut, i es tarda encara un parell d'anys en tenir-ho tot a punt, però això permetrà que es pugui tancar la guerra mundial amb la primera bomba atòmica. Primer es farà detonar farà una prova, es farà un experiment, la prova Trinity, el 16 de juliol de 1946 a Alamogordo, a prop de Nou Mèxic, i a continuació es donarà via lliure a la fabricació de la primera bomba atòmica a explotar, la primera bomba atòmica d'urani, que serà batejat com Little Boy, el petit noi, i la segona bomba que treballarà a base de plutoni, bàsicament, i que serà anomenada Fat Man, l'home gras, i que en pocs dies d'interval es faran explotar. En concret, la Little Boy explotarà a Hiroshima el 6 d'agost de 1945 i la Fat Man explotarà a Nagasaki el 9 d'agost de 1945, és a dir, 3 dies més tard, evidentment aconseguint que els japonesos es rendeixin, però ja. La Little Boy es basava, com dèiem, amb l'urani, que calia trobar els isòtops per fer-los explotar i tot això, un mètode bastant complicat, però que es va poder tirar endavant, i la Fat Man, en canvi, utilitzava plutoni, un element més complicat de fer detonar, però que era més segur de manipular, i etc., i que finalment doncs, es va fer a Los Alamos. Tot i que el projecte Manhattan, doncs, quan hi va haver la rendició de Japó, va deixar oficialment d'existir el 31 de desembre de 1946, encara va estar funcionant durant un parell de mesos fins que la Comissió de l'Energia Atòmica dels Estats Units va declarar efectivament i va fer efectiu l'anul·lació del projecte Manhattan, però com que ja tenia la bomba atòmica, tant els hi feia. I com que va haver-hi el projecte Manhattan, i Manhattan és un lloc que sempre surt de moltes cançons, doncs vam decidir treure-li una mica de punxa a tot això, per no fer-ho tan agressiu i tant d'això, i buscar una cançó de Manhattan, que parlés de Manhattan, i vam recordar que hi havia la Ella Fitzgerald, que havia fet una versió de Manhattan força exitosa, i vam dir, va, completarem aquest record, mai molt agradable, però record, al cap i a la fi, de les bombes atòmiques, com que es va fer sota l'operació, d'allò de l'operació Manhattan, sota el títol de l'operació Manhattan, doncs posant aquesta cançó, Manhattan, Ella Fitzgerald.
Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
19 de juny de l'any 1911, el dia que es va proclamar oficialment la República de Portugal, la primera República de Portugal. Un règim que duraria 16 anys, comprès entre la revolució que es va produir el 5 d'octubre de 1910 i que va acabar amb el Regne de Portugal i, per tant, amb el model monàrquic, i el cop d'estat que arribaria el 28 de maig de 1926 i que serviria per instaurar la dictadura nacional de l'Estado Novo, dirigida pel feixista Antonio de Oliveira Salazar. Però anem a pams. La revolució aquella que dèiem que va engegar tot això del 5 d'octubre de 1910 va ser fruit d'una acció lenta i continuada i en política del Partit Republicà que s'havia creat el 1876. Un partit que va saber treure partit de, valgui la redundància, de fets com el tricentenari de la mort de Camões, que va suposar una exaltació del portugalisme, podríem dir, o els disturbis que es van produir quan els britànics van fer un ultimàtum al 1890 contra Portugal i el poble es va aixecar. Però tot acabaria en el breu regnat de Manuel II, que pujarà al tron perquè en un moment determinat el rei Carles I i el seu hereu Lluís Felip de Bragança, que són els destinats a seguir amb el model monàrquic al regne que encara era de Portugal, són assassinats amb un atemptat i llavors hi posen el Manuel II que passava per allà i que no tenia cap idea de totes aquestes coses. Això va servir perquè el moviment republicà del Partit Republicà es fes més fort i el 3 d'octubre de 1910 provoqués una revolta republicana que va fer fora el monarca i que, perquè no va poder aguantar, doncs, la revolució. El Manuel II va agafar les cames i es va exilar a Gran Bretanya, el govern que tenia en aquell moment es va rendir i els republicans van prendre el poder. I com prenen el poder, el primer que fan és el 19 de juny, com dèiem, de 1911, aprovar una Constitució republicana, un sistema bicameral i amb un poder presidencial no massa gran, podríem dir, que provoca que la societat portuguesa es parteixi, no? Els que estan al camp més conservadors i els que estan a la ciutat més revolucionaris i fins i tot els propis partits tenen problemes interns. Els republicans, tot i que manen, estan dividits en dos, podríem dir, subpartits. Un partit evolucionista d'un caire més conservador i un partit que se'n bateja com a partit de la Unió Republicana, que és més progressista i és el que, diguem-ne, inicialment talla el bacallà amb Alfredo Costa al davant i que demanarà, i veient amb la que s'acosta la Primera Guerra Mundial, ja es veu que es produirà d'un moment a l'altre alguna cosa forta a Europa, i diuen, bueno, doncs aprofitarem aquella ocasió per poder acabar amb les ingerències d'Espanya dintre de la política portuguesa, amb com ens maltracten les colònies, perquè els anglesos hi entren quan volen i en surten quan volen, però que no tindran el mateix impacte amb les coses internes. El conflicte continuarà i al llarg d'aquest règim es produiran dos cops d'estat, un el gener-maig de l'any 1915, dirigit per José Pimenta de Castro, però que dura pràcticament només 3 mesos i, per tant, bueno, no té massa importància, i un altre de més important, de més consistent, el cop d'estat de Sidonio Páez, el polític, que durarà 2 anys i que acabarà assassinat. Aquest assassinat del Sidonio Páez el 14 de desembre de 1918 provocarà que Portugal entri en una guerra civil breu, però important, amb tot el nord del país proclamant-se monàrquic. El 9 de gener de 1919 es proclamen monàrquics i enfront apareix la coalició republicana d'aquell partit republicà, encapçalada per José Reibas, que els hi planta cara, crea un exèrcit i els derrota a Porto al febrer de 1919, és a dir, al cap d'un parell de mesos de començar tot això, i torna el govern guanyant les eleccions que convoca per majoria absoluta i buscant aconseguir un govern més estable, ajuntant els dos partits de l'oposició i tal, i escollint com a president Antonio José de Almeida, que li donen poders per dissoldre el Parlament, que farà servir per convocar noves eleccions i portar el Partit Liberal, que és l'hereu del Partit Republicà, al poder. Però 2 mesos mesos més tard, el 19 d'octubre d'aquell any del 1921, hi haurà un alçament militar amb la nit sagnant on el primer ministre Antonio Granjo i molts polítics conservadors seran assassinats. Però, afortunadament, la cosa no anirà a més i les eleccions que es convoquen el 29 de gener de l'any següent, de 1922, donaran pas a un temps d'estabilitat que comandarà el Partit Republicà amb majoria absoluta. Però hi ha bastant descontentament, la força sembla ser l'última i l'única sortida que té tot el problema, i a mitjans de l'any 20, com que tota la política internacional va cap a l'autoritarisme, el feixisme i totes aquestes coses, doncs les forces armades es van acostant als conservadors per aturar el merder que tenim a Portugal, i el 28 de maig de 1926 s'acaba la Primera República Portuguesa amb un cop d'estat militar que, curiosament, quasi tots els partits polítics recolzen. El poble no reacciona i, per tant, la dictadura militar s'implanta amb molta facilitat i es mantindrà al poder seguit fins a l'any 1974, quan la revolta dels clavells l'enderrocarà implantant la que és actualment la Tercera República de Portugal i, per tant, implantant la democràcia en aquell país que en 16 anys de Primera República va tenir 8 presidents i 38 equips de ministres. O sigui, tot un desori. Però, afortunadament, la situació, com dic, a la revolta dels clavells es va reconduir. Una reconducció que va fer que tots els portuguesos sentissin aquella república com seva, aquella revolució dels clavells com seva, i per tant en nosaltres ens ha inspirat per poder triar una cançó. I no és altra que aquella de la famosa cantant portuguesa Amália Rodrigues, que porta per títol Uma Casa Portuguesa, que en el fons reflexa aquella voluntat, aquell desig portuguès de tenir un país republicà, democràtic i pròsper. Aquí us deixem, doncs, amb Amália Rodrigues i Uma Casa Portuguesa.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas do as duas rosas no jardim. São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. E é com certeza portuguesa, com certeza. Não é com certeza uma casa portuguesa.
20 de juny de l'any 1913. El dia que a la localitat espanyola de La Granja neix Joan de Borbó i Battenberg, en principi destinat a ser rei d'Espanya, cosa que mai va aconseguir, quedant-se amb el títol de comte de Barcelona fins al dia de la seva mort. Vera, el cinquè fill d'Alfons XIII i Victòria Eugènia de Battenberg, que era net, per tant, d'Alfons XII i Maria Cristina d'Àustria, i va ser educat, com es feia amb els reis en aquell moment, amb professors particulars al Palau Reial i acompanyat d'una colla d'amics íntims de la seva edat, de nois de la seva edat, que constituïen, d'alguna manera, la seva camareta o camarilla, digueu-li com vulgueu. Proclamada la República l'any 1931, la família decideix enviar-lo a Florència a estudiar història i ciències polítiques i, a més, també a Anglaterra, on rebrà formació castrense militar, vaja, a l'Acadèmia Britànica de Sandhurst, havent de renunciar, això sí, a entrar, com a ell li feia molta gràcia, a la Marina anglesa. El 1935, en plena república aquí a Espanya, es produeix una renúncia conflictiva dels seus germans grans, perquè ell tenia, era, com dèiem, el cinquè fill, hi havia dos germans més grans, l'Alfons i el Jaume, però com que l'Alfons era hemofílic i, a més, es havia casat amb una noia no noble, i el Jaume era sordmut i també es havia casat amb una altra plebeia, doncs van fer renunciar, no sense problemes, aquests dos, i van convertir en hereu al tron d'Alfons XIII, que en aquell moment encara manava, el Joan de Borbó. Ell, en aquell moment, doncs, es va casar amb Maria de les Mercedes de Borbó i Dues Sicílies, a Roma, vivia a Roma, i van tenir quatre fills, la Pilar, el Joan, que es havia de dir Joan, però al final es va dir Joan Carles, ja us ho explicaré, que va néixer a Roma l'any 1938, després la Margarida i, finalment, l'Alfons. Instal·lat a Cannes com a hereu del tron d'Espanya, va intentar entrar a Espanya per la Guerra Civil i posar-se al bàndol franquista, tot s'ha d'explicar. I passant la frontera per Navarra, però el general Mola li va dir que no, perquè els carlins que ja havien entrat a la revolta del general Franco, ja havien entrat al cop d'estat dels franquistes, no estaven d'acord amb que entrés l'hereu d'Alfons XIII, perquè ells eren carlins i, per tant, hi havien arribat primer. De Canes, el Joan va haver d'agafar el petate i marxar cap a Roma, perquè doncs, els republicans a França, doncs, exiliats, es manifestaven cada dia davant de casa seva, i l'home va dir, hòstia, no, jo no... Se'n va anar cap a Roma, allà li va néixer el primogènit, i aquí va venir l'explicació que us dec. El per què es va dir Joan Carles. Clar, de fet, el pare havia de ser rei com Joan III, però com que van veure que allò no pintava gaire bé, van pensar, si ara aquest noi el bategem com a Joan, tindrem problemes a l'hora de la veritat perquè haurem de dir-li Joan IV quan el seu pare no ha sigut rei i tot això. Solució, posem-li un nom diferent. I com que Joan Carles és diferent de Joan, doncs li van posar Joan Carles i per això porta el nom o el títol de Joan Carles I i no de Joan III, que li hagués correspost si hagués agafat el de Joan, o si haguessin agafat, perquè ell no, el de Joan. Batejat pel cardenal Pacelli, que després seria el Pius XII, va arribar el moment en què, el 1940, Alfons XIII va abdicar en Don Joan, i això es va fer públic l'any 1941, amb motiu de la mort d'Alfons XIII. I, per tant, el Don Joan es va convertir en el cap de la Casa Reial. El 1942, com que allà a Roma s'hi havia instal·lat el Mussolini i la seva mare, la Victòria Eugènia de Battenberg, era una princesa britànica, doncs els mateixos feixistes li van dir, escolti, millor que agafi el petate i se'n vagi. I, per tant, la família reial espanyola va agafar les cames i se'n va anar a Lausana, on va fer públic el manifest d'aquella ciutat, el manifest de Lausana, que denunciava el caràcter totalitari del franquisme i oferia la monarquia parlamentària com a alternativa democràtica. El 1946, quan doncs, acaba la Guerra Mundial i totes aquestes coses, la família reial espanyola decideix instal·lar-se a Estoril, on el 1947 farà públic un altre manifest, el manifest d'Estoril, que rebutja la llei que ha fet pública el Franco, el general Franco, imposant la línia successòria, fent d'Espanya un regne i fent-se ell, el Franco, únic dipositari de les institucions monàrquiques, és a dir, substituint-lo amb ell, però sense tenir el títol de rei d'Espanya. Per això, doncs, el Joan fa el manifest d'Estoril. Però el comte de Barcelona juga amb dues cartes, també té converses secretes amb Franco, unes converses que permeten que el seu fill, el Joan, o Joan Carles, ja li hem de dir, cursi estudis a Espanya des de l'any 1948 amb preceptors i una camarilla, com feien sempre, com hem explicat al començament. El don Joan, l'any 1957, rebrà el suport del carlisme tradicional, els monàrquics al final decideixen unir-se, i quan el 1969 sigui Joan Carles sigui nomenat futur cap d'estat a títol de rei, el mateix don Joan emetrà una protesta formal contra el règim de Franco, dissoldrà el seu consell privat, on hi havia personatges com Pemán o Arilza i tot això, i iniciarà una guerra, diguem-ne, de... una guerra privada contra el Franco, aprofitant qualsevol ocasió per deixar-lo en ridícul. Per exemple, quan ell, el don Joan, és el que arregla el casament de Joan Carles amb la princesa Sofia de Grècia i no n'informa el Franco, que se n'assabenta per la premsa estrangera amb el corresponent cabreig, no? Però també té coses al revés. El 1968, don Joan, el Juan Carlos, diguem-ne, té el fill, el Felip de Borbó, i don Joan és proposat com a padrí del net i tot això. Franco dona un permís especial, però que no permet el don Joan, li permet anar a Madrid, el bateig, però no dormir a Madrid i dormirà, doncs, a uns quants quilòmetres de la capital. Finalment, el 1977, ja mor Franco, el dia 14 de maig, Joan de Borbó cedirà tots els seus drets dinàstics al seu fill, ell conservarà el títol de comte de Barcelona i el seu fill es convertirà amb el Joan Carles I, perquè aquest sí que no té competències. Don Joan morirà a l'1 d'abril de 1993 amb una clínica, a una clínica de Pamplona com a conseqüència d'un càncer que ja feia temps que arrossegava i, tot i no haver regnat mai, està enterrat al Panteó dels Reis del Monestir de l'Escorial. Aquesta és la biografia del que hauria pogut ser i no fou rei d'Espanya, Don Joan de Borbó i Battenberg. I per tancar aquesta edició d'avui, com que hem parlat de don Joan de Borbó, hem buscat una cançó de don Joan. Jo recordava una cançó de Brassens, no té res a veure amb la monarquia i amb els reis, sinó que té més a veure amb el tarannà dels reis medievals, perquè és una cançó, ja sabeu que en Georges Brassens era medievalista, en el fons, i que va fer en el seu moment aquesta cançó, que després va replegar la cançó catalana, la nova cançó catalana, de la mà de Miquel Pujadó, que la va traduir i la va adaptar en la versió que ara us oferirem. Però abans, permeteu-me que m'acomiadi de tots vosaltres en nom de tot l'equip, d'aquest equip que formen el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, que ara penjarà totes aquestes explicacions més o menys apressades, més o menys confoses, però bueno, totes aquestes explicacions a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on esperem trobar-vos la setmana que ve en aquest 5 a la setmana. Ara, de moment, Miquel Pujadó i don Joan.
Glòria, aquí frenen sec per tal de no aixafar un eriçó perdut o el fill d'un porc senglar. I glòria, don Joan, per haver somrigut a la noia que els altres no haurien mai volgut. És ben lletja aquesta noia, jo la vull. Glòria a la gent que atura la circulació per deixar travessar els gats del carreró. I glòria a don Joan per haver-se citat amb la noia que els altres havien rebutjat. És ben lletja aquesta noia, jo la vull. Glòria aquell qui no vol cridar amb tota la gent i es nega a prendre part en algun linxament. I glòria a don Joan pel seu discurs galant a la noia en qui els altres no veien cap encant. És ben lleig aquesta noia, jo la vull. Glòria al mossèn que va protegir un protestant quan per Sant Bartomeu la sang anava rajant. I glòria a don Joan que cobrir de petons. La noia que cap altra besava pels racons. És ben lletja aquesta noia, jo la vull. I glòria aquell soldat que va llançar el fusell quan li van dir a l'hostatge li hauràs de fer la pell. I glòria don Joan per haver despullat la noia que ningú no havia romangat. És ben lletja aquesta noia, jo la vull. Glòria a la monja que un dia fred i blanc descongelà amb la mà el penis del pobre manc. I glòria a don Joan que feu lluent i encès un cul que a part de seure no servia per res. És ben lletja aquesta noia, jo la vull. Glòria a aquell qui no té cap ideal sagrat però viu sense tocar els ous al veïnat. I glòria a don Joan que volgué fer l'amor amb qui sense ell hauria mort verge, quin horror. És ben lletja aquesta noia, jo la vull.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.